Arriba tard, però TV3 s'apunta a la festa de la Segona Federació.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimecres 13 de novembre del 2024 i en uns minuts s'ha de presentar l'acord entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la majoria de clubs catalans de la categoria, tots a excepció de l'Olot. Ho dèiem ara fa uns instants, la sensació és que la televisió pública catalana és benvinguda, només faltaria, però que arriba massa tard aquesta festa, tant que la seva intenció era començar amb el derbi Europa-Sant Andreu d'aquest diumenge. No tenia sentit que, veient l'èxit de partits com aquest, com el mateix Sant Andreu-Sabadell de fa unes setmanes, o d'altres que han de venir en un futur no massa llunyà, no s'apostés per aquest producte, i sí, per d'altres de dubtosa qualitat, sense posar noms i cognoms. I que, al cap i a la fi, tot quedés reservat fins ara a la bona voluntat de mitjans locals o a la xarxa que els engloba, bé sigui per produir el senyal, cas de Ràdio Sabadell, o bé per retransmetre el partit en qüestió. La quantitat que s'ha parlat també, aquests poc de 7.000 euros, és realment minsa, irrisòria i gairebé no serveix per tapar cap forat. És l'altre cavall de batalla que s'ha de continuar lluitant i que requereix també l'esforç de la Federació Catalana de Futbol, que ja s'ha involucrat en aquestes negociacions, però certament no és suficient per cuidar com toca els clubs de casa nostra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arribem a l'equador de la setmana amb el Toni González, de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Festival del Barça femení al Johan Cruyff per golejar el St. Pölten austríac per 7-0. Les de Pere Romeu continuen segones a 3 punts del Manchester City a la Champions. Avui, per cert, juga el Madrid, que rep el Twente neerlandès a 3 quarts de 7. En bàsquet, victòria del Baxi Manresa 78-88 a la pista del Chemnitz a la Champions. I l'alerta vermella per la pluja a Màlaga ha endarrerit fins divendres l'inici de les finals de la Billie Jean King Cup de tennis. Avui tenim tot això.
Què es comenta la recepció?
En uns instants marxem fins a la nova Creu Alta perquè el Sergi Garcés ens doni més detalls d'aquest acord entre TV3 i els clubs catalans. Sentirem les paraules de Bruno Batlle, el director esportiu, director general, perdó, del Centre d'Esports. També roda de premsa d'aquí a 9 minuts d'Alfredo Pedraza, el central arlequinat. La secció de les entrades històriques amb el Miquel Cirera, avui sobre la figura de Sertucha. La dolorosa derrota d'ahir del Keio Natació Sabadell, que l'ha deixat gairebé sense opcions a la Champions de Bater Polo, o l'inici del campionat d'Espanya de natació de piscina curta.
La notícia curiosa.
Prohibeixen la samarreta amb el nom de Messi al públic del proper partit de l'Argentina. Ho llegim a 3CAT. El director de futbol del Paraguai, Fernando Villasboa, ha prohibit entrar a l'estadi Defensores del Chaco d'Asunción amb qualsevol samarreta que porti el nom i el 10 de l'ex-blaugrana. El Paraguai-Argentina és classificatori pel 2026, el Mundial del 2026, i és important pels locals, que mantenen les opcions intactes i, per tant, això correspon a una raó ambiental que, de fet, ja es va posar en pràctica fa unes setmanes amb Vinícius i el Brasil.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi aquest programa, a les dues arrenca un Tadjikistan-Nepal.
I a les xarxes socials.
Una història a Instagram del central del Sabadell, Diego Cámara, que va aprofitar ahir el dia de descans per fer un cop de mà a Terres Valencianes. Ahir adjuntava una fotografia al madrileny d'una pila de cotxes amuntegats a Alfafar.
Avui celebra el seu aniversari.
Parlàvem abans de Sertucha, ja que la cosa va de mites arlequinats. Avui compleix 70 anys el porter menorquí Joan Capó.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i set del migdia d'aquest dimecres 13 de novembre del 2024 en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Arribem a l'equador de la setmana amb el centre d'esports començant a preparar avui el partit, el desplaçament a l'Antonio Asensio de Mallorca per enfrontar-se diumenge al Mallorca B. Sergi Garcés, estadi de la Nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui ha de comparèixer Alfredo Pedraza en qüestió de minuts, no sé si amb puntualitat o no, això m'ho diràs tu.
Bé, de moment amb puntualitat, perquè com estem abans d'hora, doncs ja veurem, però he de dir-te que els jugadors que han arribat fa una estona de Sant Oleguer, de l'estadi Josep Molins, on avui ha tingut lloc aquesta primera, anem a dir-ho així, sessió preparatòria pensant en Mallorca, ara mateix la majoria d'ells, entre ells el protagonista, Alfredo Pedraza, es troben al gimnàs, acabant de completar aquesta sessió.
Doncs de seguida compareixerà, insistim, al central madrileny Alfredo Pedraza. Una de les notes positives de l'últim partit davant l'Illicitano, aquesta parella de central sòlida que va formar amb Diego Cámara. Si et sembla, Sergi, anem avançant feina perquè el dia ve carregadet d'actualitat al centre d'esport Sabadell. Ho avançàvem fa una estoneta al web, allà podeu trobar l'article, però en qüestió de minuts, si no més minuts que no pas hores, s'ha de fer oficial aquest acord entre la Corpo, entre TV3 i els clubs catalans de la categoria.
Així és, aquest acord que ja fa dies que roda pel món amb rumorologia, amb dades creuades i no creuades, i que avui, com dius, s'ha de fer, s'ha de formalitzar amb el fet que Televisió de Catalunya, a través del seu canal d'Esport 3, se suma a la festa d'aquesta segona federació. A partir d'aquí, si vols, podem començar a detallar algun dels aspectes d'aquest acord, que és evident. No estem parlant de diners, perquè si parléssim de diners no s'hauria signat. Hauríem d'anar a buscar altres arguments que justifiquin el perquè 8 dels 9 clubs catalans, tots, com explica la notícia al web de Ràdio Sabadell, tret de la Unió Esportiva Olot, han signat o signaran aquest acord amb la Televisió Pública Catalana.
Et sembla que escoltem protagonistes, llavors?
Som-hi.
Doncs comencem escoltant, ho dèiem ara fa uns instants, el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, que ha atès aquest matí a Ràdio Sabadell, per valorar precisament d'entrada aquest acord entre el Centre d'Esports Sabadell i la resta de clubs i la Televisió Pública Catalana.
És positiu perquè el que fa, jo crec, per un club com el nostre és donar-nos més cobertura a la categoria, més cobertura als nostres patrocinadors, però parlar de major interès, que la veritat és que estan havent uns partidassos d'aquesta temporada en la categoria. I per altra banda, doncs, a nivell econòmic sí que és cert, doncs, que segurament, bueno, segurament no assoleix les expectatives, però bueno, dona altres punts positius que ens han fet doncs, acceptar-la i seguir treballant per millorar l'acord.
Doncs parlava Sergi, Bruno Batlle, d'un aspecte positiu pel tema de la visibilitat a nivell de patrocinadors, però evidentment que aquesta quantitat que es parla de poc més de 7.000 euros realment és molt minsa.
Sí, per això et deia que no estem parlant d'una qüestió de diners. És obvi que a ningú no li és allò, no? A ningú no li amarga un dolç, però és evident que la xifra és, ja ho vam dir en els últims dies també al Tribuna Preferent de dilluns, estem parlant d'una xifra per mi ridícula pel que és la categoria i sobretot per la repercussió que acaba tenint a les butxaques, o en aquest cas a la caixa dels diferents clubs, dels 8 clubs que sí que s'hi han adherit a l'acord amb Televisió de Catalunya, però és evident que és una xifra molt baixa que té altres aspectes, si vols tu, secundaris, encara que més importants ho poden ser, com és el de la repercussió que deies, el de la imatge, el de poder vendre millor el producte i, sobretot, des d'una perspectiva molt local, molt particular del Centre d'Esports Sabadell, ho deia el director general, pensant en els patrocinadors, els diferents partners del club, que, evidentment, sí que poden treure profit de saber que els partits, a partir d'ara, també es podran veure per aquesta plataforma, aquesta Televisió de Catalunya.
A partir d'aquí, Sergi, la negociació, si ho volem dir així, no s'ha tancat del tot. Hi ha marge per poder incrementar aquesta xifra?
Sí, encara està oberta. De fet, als clubs un dels aspectes que no els acaba de convèncer encara és que a la Federació Catalana, més enllà de que ha fet de mediadora en aquestes negociacions, doncs no aporta econòmicament res per ara, i s'està esperant que l'ens que presideix un arlequinat i sabadellenc, com és l'expresident del Centre d'Esports, Joan Soteres, doncs també aporti alguna cosa, per dir-ho així, de manera molt planera, a la causa, no? però de moment no hi ha aquesta intervenció econòmicament parlant de la pròpia federació. Anem cap a la sala de premsa, per cert, eh?
Doncs mentre vas baixant aquesta sala de premsa, escoltem també Bruno Batlle parlar d'aquesta qüestió, d'intentar també que la Federació Catalana s'involucri econòmicament.
El que estem fent amb els clubs és tractar de millorar l'acord, sí. Creiem que hi ha marge per poder-lo millorar, que l'interès de la categoria i el valor doncs és important, i ja estem treballant amb totes les parts, també amb la federació, que òbviament ha estat involucrada en tot moment doncs, perquè aquest acord pugui donar-se, millorar-lo en el curt plaç.
Sala de premsa, Sergi?
Sala de premsa, amb el protagonista ja assegut a taula.
Acabarem
i preparats.
Després.
Vinga, va.
Doncs comencem la rara premsa d'allà del partit, Sergi, quan vulguis.
Sí, Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero que le quiero preguntar, es obvio, veníamos de unas semanas donde se había hablado mucho de la facilidad que el equipo estaba dando a la hora de encajar goles. Cuando consigues dejar la portería a cero, por la parte que te toca especialmente, pero sobre todo como todo el colectivo, me imagino que un punto de satisfacción de haber frenado por ahí, haber cerrado esa puerta y intentar que sea ahora el punto fuerte o uno de los puntos fuertes que ha de ser.
Bueno, lo primero, buenas tardes y sí, como tú dices, al final es primordial el hecho de dejar la portería cero. Creo que era algo que bueno, nos estaba faltando estas últimas jornadas y el otro día la verdad que el equipo en general hizo muy buen partido. Creo que defendimos en un bloque medio muy compacto, creo que esa es la idea y la principal arma para ir hacia adelante. Y bueno, creo que esa es la línea. Muy contentos todos por la victoria, la portería cero, y por la parte que me toca, pues también muy contento.
También supongo que el equipo necesitaba una...
El equipo necesitaba una victoria como esta. Se necesitaba guanyar también.
Sí, no, a ver, siempre ganar en casa es bueno. Creo que, bueno, ya creo que lo hemos dicho todo lo que hemos pasado por aquí, la afición es un escándalo, creo que ayuda mucho a conseguir los tres puntos. Creo que fue una victoria que bueno, todas las victorias son importantes, pero bueno, era un rival que estaba ahí arriba y pudimos ganar bien, con buen juego, con defendiendo bien y victoria muy importante, sí.
Respecto al partido contra Mallorca...
Le preguntan para Mallorca cómo se afronta el partido.
No, al final lo afrontamos como todas las semanas. Es un partido más, un rival muy complicado. Vienen de ganar un campo muy complicado en el que nosotros no hemos ganado y bueno, hay que afrontarlo como cualquier semana, ni ningún tipo de relajación ni nada, porque aquí cualquier equipo en esta categoría es muy, muy complicado.
Sí, yo volviendo un poco al aspecto defensivo, te quería preguntar en concreto por ese binomio. Ya sé que está por aquí Adri también, enseguida esperemos que pronto Trapero se incorpore también a dar ese punto de competencia, pero te quería preguntar por Diego. Os hemos visto en diferentes vídeos del club participando de manera conjunta. El otro día, de hecho, fuisteis dos de los que participaron activamente, por ejemplo, en la campaña de recogida y de ordenar todo el envío hacia Valencia. Te quería preguntar por esa comunión, esa unión. No sé si va más allá del vestuario también, aparte de cómo os encontráis cuando tienes que jugar con él en el terreno de juego.
No, yo con Diego, bueno, nos llevamos muy, muy bien, tanto dentro del campo como fuera. Creo que somos muy afines en muchas cosas. Creo que se nota en el campo, pero fuera del campo hacemos mucha vida. Tenemos un grupo que al final la gente de fuera nos juntamos y vamos, nos llevamos muy, muy bien. Pero como tú dices, creo que entre los tres centrales que estamos ahora tenemos una competencia muy sana. Creo que los tres nos llevamos muy bien y al final eso se refleja en el campo. Cuando hemos jugado cada uno con, pues yo con Adri con Diego, yo con Diego, etcétera, creo que ha funcionado y eso tiene que ver por lo bien que nos llevamos, y especialmente yo con Diego también me llevo muy bien, sí.
Volviendo al partido con el Mallorca de este
momento. Turno al partido de Mallorca B.
Supongo que esta última victoria suya, ¿no? Que vaya
a... Aquesta victòria, tot i que vagin coers, un avís per navegants de com és la categoria. ¿Y cómo son los rivales?
Sí, como he dicho antes, es un partido muy complicado, como se suele decir, un partido trampa, pero hay que afrontarlo, si cabe, con mucha más atención, porque Al final es un filial que también es un equipo complicado porque los chavales tienen mucha calidad y bueno, hay que estar igual de concentrado que o más que cualquier partido.
También es especial por el hecho de que lleváis tres partidos seguidos en casa.
Serà el primer partit fora de casa després de partits fora de casa.
No, bueno, al final, mira, ahora que lo dices, ni me había dado cuenta, pero al final con el tema de la Alcira, que bueno, también mandar desde aquí un fuerte apoyo y un fuerte abrazo a la gente afectada por la Dana, porque a mí especialmente no he tenido ningún afectado, pero bueno, me afectó. Pero lo que tú dices, sí, es un viaje que al final te cambia un poco las rutinas, pero bueno, estamos más que acostumbrados ya a jugar fuera de casa y bueno, al final es un viaje corto.
Te quiero preguntar, ya que ha salido el tema Mallorca, decía el compañero, un partido de esos trampa, o decías tú, un partido trampa por cómo está la situación, por cómo vienen ellos ahora. Si tuvieras que analizarlo dentro de todo y desde el punto de distancia y lo poco que hayáis podido empezar a trabajar sobre el rival, un equipo muy típico, este sí, de filial, aquello de mucha calidad individual, pero que a veces quizá lo que le está pesando es esos errores puntuales que les pueden hacer o les han hecho hasta ahora irse abajo antes de hora.
Bueno, al final, como tú dices, tenemos que seguir pues viendo vídeos, etcétera, y conociendo un poco más al rival, pero creo que los filiales siempre les cuesta un poco arrancar, por así decirlo, porque al final son chavales de mucha calidad, vienen del juvenil, al final el salto al fútbol profesional es muy complicado, pero bueno, al final creo que se irán adaptando a la categoría como hacen todos los filiales y lo que tú dices, gente con mucha calidad, que hay que estar muy atentos y nada, y estar sobre todo pendientes a esos toques de calidad que suelen tener los filiales y nada, pero trabajarlo como un partido más. Sí.
Sí, yo una más por mi parte, solo para acabar, te quería preguntar un poco por este calendario que en cierta manera se vuelve a cargar ahora enseguida, ahora que ya tenemos seguro que el partido contra la Alcira se podrá recuperar el día 27, luego nos viene Copa Cataluña, no sé si la experiencia vivida de lo que fue aquellas semanas de Copa Federación, que ojalá se hubieran estirado más, es también un poco de saber que va a venir el tema de más rotaciones o que va a haber un poco más de movilidad y que todo el mundo va a tener que estar otra vez puesto al 200% para poder responder en ese sentido.
Sí, no, al final creo que jugar cada tres días es, bueno, es una cosa típica en nuestra categoría, pero bueno, lo que tú dices, ojalá se hubiese alargado el tema de la Copa Federación. Creo que todos estamos al 100% o al 200% para afrontar este mes cargado de partidos. Y creo que ya lo hemos hecho. Creo que cada jugador que sale da un rendimiento muy alto. Creo que la competencia, tanto en entrenamientos como en partidos, es muy, muy alta. Y bueno, estamos preparados para cualquier tipo de situación.
Apa, doncs fins aquí la roda de premsa. Avui a la sala Miguel Quereda d'Alfredo Pedraza, el central madrileny del Centre d'Esport Sabadell, un d'ells. Ara que sempre estem en aquest debat amb el cas de Diego Cámara, ja que parlàvem d'ell, Pau, recordem sempre, tot i que ha passat més de mitja vida a Guadalajara, nascut també a la capital espanyola, al igual que en el cas del protagonista d'avui.
Doncs Alfredo...
Mira, és el sol, per cert, aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, ara.
Doncs aquí al centre m'he girat el cap i no massa, però bé.
Doncs aquí ara mateix sol.
Doncs s'agraeix, després d'un dia que ha sortit força, força gris i amb pluja a primera hora. Sergi, reprenem el fil, si et sembla, sí, de la conversa d'abans. Estàvem parlant d'aquest acord entre TV3 i els clubs catalans, a excepció de l'Olot, per emetre un partit cada cap de setmana. Parlàvem d'aquesta quantitat, lleugerament superior als 7.000 euros, a l'espera de si la Federació Catalana de Futbol acaba sumant-s'hi a la causa o no. Dit això, hem de deixar clar que havíem especulat, s'havia parlat, s'havia negociat fins i tot el tema de l'exclusivitat i el tema dels horaris al migdia, de jugar sempre diumenge a les 12 quan el partit el faci Esport 3. Finalment, ni una cosa ni l'altra.
No. És evident que ja ho dèiem, que amb aquestes xifres es feia difícil pensar que els clubs poguessin acceptar sobre aquest tipus de condicionants tan, tan estrictes, que no significa que els partits no es puguin jugar al migdia. Simplement és que no, com dius, no hi ha l'obligatorietat de que els partits es juguin al migdia. De fet, no sé si ja m'estic avançant molt més enllà o no, el Sabadell és un dels que ha tancat aquesta porta a que els partits es juguin a les 12 i en canvi que es mantinguin en horari de tarda, ja sigui a les 5, ja sigui a quarts de 6, les 6, però que siguin en horari de diumenge tarda. Aquesta és una de les propostes plantejades pel Centre Esport Sabadell. I per altra banda, el que dius, el tema de l'exclusivitat, tres quarts del mateix, és a dir, els partits es podran veure per Televisió de Catalunya, però es podran continuar veient per les diferents plataformes o canals que tenen els clubs, sense anar més lluny, en el cas del Sabadell, Futbol Club, o per posar-ne un altre exemple, recordem que els partits de l'Espanyol B a casa, a la Jarque, es poden veure a través de la plataforma d'Espanyol Media. Per tant, es podrà continuar veient el partit en aquest sentit, no només per Televisió de Catalunya, sinó a través d'Espanyol Media o a través de Futbol Club.
Dit això, si algú no té massa ganes de pagar en qüestió el servei de Futbol Club, mal fet, perquè al final estem parlant d'una quantitat que és prou baixa per tota la temporada, però si decideix veure únicament, Sergi, els partits del Sabadell a través d'Esport 3, què? Quan pot començar allò a obrir la tele?
Doncs mira, serem els primers. Si no hi ha cap canvi ni cap contraordre, recordem que Televisió de Catalunya volia televisar el derbi barceloní d'aquest cap de setmana, aquest Europa-Sant Andreu. No ha pogut ser per un tema de terminis i el partit es continuarà veient per la xarxa, però sí que l'estrena de Televisió de Catalunya, si no hi ha canvis, insisteixo, Pau, a 10 dies vista, serà aquí, a la nova Creu Alta, i a Munduel, en aquest cas, entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Esportiu Europa. Partit que no canviarà d'horari respecte a l'hora prevista en un primer moment, és a dir, serà igualment diumenge a les 5 de la tarda, però en aquest cas televisat per Televisió de Catalunya i, evidentment, com dèiem ara fa un moment, també per Futbol Club. Per tant, l'estrena serà aquesta, deixa'm que digui ja i ho remati, i 15 dies després, si no hi ha canvis, el derbi davant el Terrassa també es veuria per Televisió de Catalunya.
Doncs s'ha referit també a aquests dos més que probables partits televisats per Esport 3, el Sabadell Europa i el Sabadell Terrassa, el director general del club, el Bruno Batlle.
Són dos partits que és molt probable, doncs, que evidentment els demanin per l'interès que suposen, i això demostra, doncs, la força del Sabadell i dels partits que estem disputant. I els horaris, doncs, que siguin uns horaris que permetin que la gent vingui. Al final, doncs, sabem que aquí el diumenge a la tarda, 5-6 de la tarda, és el millor horari i així serà.
Doncs més clar l'aigua, Sergi, en aquest sentit, i més en el cas del derbi, ja ho hem anat comentant en més d'una ocasió, tenint en compte, agafant el calendari, que estem parlant del 8 de desembre i que, per tant, no és pont aquest any, però sí un cap de setmana llarg per la Constitució i que segurament hi haurà molta gent que apuri fins a última hora.
Sí, la gent pugui estirar aquests 3 dies amb la idea de tornar, doncs mira, no vull fer ara de planificador de ningú, però tornar cap al migdia després de dinar tranquil·lament i que el partit, si tot va en ordre, segurament no anirà molt més enllà de les 5 quarts de 6 de la tarda de diumenge dia 8. Per tant, aquest partit aquí a l'estadi, que segur serà un dels de màxima presència de públic a les graderies, més enllà de que hi hagi una televisió o una altra.
Doncs pendents que s'anunciï aquest acord en els pròxims minuts entre Televisió de Catalunya, insistim, i aquesta comissió creada per la majoria de clubs catalans, a excepció de l'Olot. T'he de preguntar un parell més de qüestions, Sergi, abans de deixar-te marxar. Tema Urri, sabem alguna cosa?
Mira, no hi haurà comunicat oficial per part del club. Apunta que seran més 5-6 setmanes que no pas 4. I que, per tant, en el millor dels casos, podria tornar pel partit del Mestalla, últim partit del 2024. Fins aquí la informació. Ara, si vols, et dono jo el meu punt de vista. Jo crec, insisteixo, que no sé que hi hagi una recuperació molt ràpida, no veurem Murri fins al partit del Torrent, amb el qual s'estrenarà el 2025. Hem parlat avui amb ell així de manera molt ràpida, ens deia que fins i tot encara tenia dolor a la zona. Per tant, estem parlant que la lesió, ja ho dèiem des d'un primer moment, era important, lesió muscular al recte anterior de la cama dreta, i insisteixo, Pau, les xifres, o per dir-ho així, la previsió mèdica apunta que podria tornar la setmana del Mestalla, jo m'atreviria a dir que no el tornarem a veure fins al 2025.
Doncs males notícies, però esperades en els últims dies, en les últimes hores, al voltant d'aquesta lesió d'Urri que es va produir davant l'Elche Ilicitano. Si molt no canvia la cosa, ja no hem vist, ja no veurem el Vigatà en el que queda de 2024. Dit això, Sergi, una altra qüestió que ja hi vas deixar caure, es va confirmar a la tarda, l'Alzira Sabadell ja té horari.
Sí, 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 li preguntàvem ara, de fet, a Alfredo Pedraza per aquesta circumstància. Sí, sí, partit en aquest cas que jugarà finalment el dimecres 27 i ara em fas ballar el cap. Diria que és a 8:15, no?
Correcte.
Val, és que al final ja vaig boig entre unes hores i unes altres, però això, dia 27, dimecres, per tant, gairebé diria jo de ni tu ni jo, en quant al que demanava en un primer moment el Sabadell, el que volia en un primer moment l'Alzira, diguem-ne que s'ha fet complir bastant la lògica, tenint en compte que una setmana més tard, si no hi ha canvis, el Sabadell ha de començar la Copa Catalunya, ha de començar el seu caminar per la Copa Catalunya, una competició que il·lusiona, i tiro de molta ironia així d'entrada aquí al no al club, no puc parlar en nom del club, però sí d'algun dels integrants del propi club.
S'ha notat des del primer moment la ironia.
I m'hi sumo.
Estarem pendents de sortejos i altres històries.
Una més, t'he de dir, va, molt ràpida. No és oficial, de fet és la data amb la qual s'està treballant i ara m'hauràs de corregir tu calendari amb mà, però diria que el que diré és correcte. Divendres 22 de novembre, és correcte, no?
Sí.
Divendres 22 de novembre.
Sí, divendres de la setmana que ve, sí.
La data prevista, si no hi ha canvis i la meteorologia ho permet, per la presentació del futbol base que va quedar ajornada en el seu dia també per culpa de la pluja. Insisteixo, no és oficial encara, però és la data amb la qual està treballant ara tant el club, perquè se mantengui, com els propis integrants del futbol base del Centre d'Esport Sabadell. Divendres 22, cap a les 6:45, les 7 del vespre, presentació dels equips del futbol base.
Doncs ho anotem al calendari. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Dos quarts de dues clavades en directe. Seguim aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Si sou fidels oients, ja anireu identificant aquesta sintonia a la de la secció històrica, d'entrades històriques que fem possible amb el Miquel Cirera. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui barregem conceptes que hem fet servir en les últimes seccions. És a dir, avui parlarem d'un partit homenatge. Aquí ho vas fer amb l'Adri, de fet amb l'Adrián Arroyo, quan encara hi era ell, aquell partit homenatge a la nova Creu Alta, a Lino Gutiérrez. I avui parlem també d'un partit històric, d'un partit homenatge, que va succeir un 27 d'octubre. És a dir, hauríem d'haver fet aquesta secció fa un parell de setmanes, però ens coincidia també amb aquell partit internacional entre les seleccions olímpiques a la nova Creu Alta, entre Espanya i Itàlia.
Exactament.
De qui estem parlant avui?
Avui estem parlant del partit homenatge a Àngel Sertucha, un dels històrics, mítics jugadors del Centre d'Esport Sabadell.
Com sempre, comencem descrivint aquesta entrada a color, que la teniu a color aquesta entrada.
A color, sí, sí.
Ben xula, també pel ser els anys 60, no? Imagino, amb aquestes banderes onejant de Catalunya del Centre d'Esport Sabadell, una bandera atlequinada, bueno, no?
És del...
L'Atlètic Club, sí, sí, sí. Cert.
Hi ha la bandera de l'Atlètic Club, del Centre d'Esport Sabadell, els escuts d'aquella època dels dos equips, i bueno, i posa el partit que és, la data, i en fi, està molt, molt maca. En aquella època és quan es feien les entrades més maques.
M'havia confós el to una mica groguent, no, que té l'entrada, sí, però no. sí, totalment. És, a més, ho acompanyen els escuts del Sabadell i de l'Atlètic Club, a banda i banda d'aquesta bandera. Doncs CD Sabadell CF, partido homenaje a Àngel Sertucha, CD Sabadell at Bilbao, 27 d'octubre del 68, especial socio, com sempre diem, aquestes entrades que després també les compartim a través de les xarxes socials. Va ser un homenatge, Miquel, entre els dos grans equips, podríem dir, de la carrera del mateix Sertucha.
Sí, sí, sí. De fet, va jugar 5 temporades a tots dos equips. De més jove, amb l'Atlètic Club de Bilbao, on la veritat és que no va tenir gaire sort, perquè durant 5 temporades crec que va jugar un total d'uns 21 partits, va estar un temps lesionat i, bueno, i de fet els entrenadors veu que no hi confiaven gaire amb ell, i on va fer carrera i molt important i va ser un jugador clau va ser amb el Centre d'Esport Sabadell, sens dubte.
Estava ja en el tram final de la seva carrera, de fet la temporada anterior ja havia jugat poquet amb el Sabadell, el seu protagonisme havia disminuït.
Sí, perquè va patir una lesió de lligaments, i la veritat que crec que no, la darrera temporada, que va ser la 67-68, de fet va jugar 3 partits només.
Mhm. Per tant, s'aprofita en aquest tram inicial de la 68-69 per retre homenatge a la nova Creu Alta, que tenia un anyet de vida, un anyet i poc de vida, la nova Creu Alta, i aprofitant també que hi havia una aturada per seleccions en aquell moment.
Sí, es va aprofitar una aturada per seleccions i es va fer aquell partit un diumenge.
Que de fet, si rescatem allò a la hemeroteca de Mundo Deportivo, aquell dia podem veure a la portada un empat sense gols entre les seleccions de Iugoslàvia i d'Espanya, però la segona pàgina, directament el titular és Recital Bilbaíno en el homenaje a Sertucha, acompanyada d'unes quantes fotografies, un total de 5 fotografies. Què ens pots explicar, Miquel, d'aquell partit?
Bueno, no va tenir gaire història. El partit va acabar amb el resultat d'una 4 a favor de l'Atlètic Club, i més que res era el partit en si, l'homenatge al jugador, a la seva trajectòria. També es parla de que tampoc hi va haver-hi gaire públic. Es veu que aquí els homenatges no són gaire... La gent no està gaire per homenatges, però bueno, una festa, se li va concedir la medalla de plata al mèrit esportiu, en fi, la saga d'honor la va fer el seu fill.
Uh-huh. De fet, acompanyen aquestes fotografies, sí. La pàgina que explicàvem del Mundo Deportivo, una d'elles, les dues més grans, de fet, són la del seu fill fent la sacada d'honor, i com en aquell cas també doncs, la Delegació Nacional d'Esports Físics, sí. Li feien entrega d'aquesta insígnia de plata al mèrit esportiu. Realment és curiós, Miquel, perquè aquell partit, com bé deies, acaba 1-4, però estem parlant de la millor temporada de la història del Sabadell, sí. fins al moment.
Sí, bueno, suposo que s'ho van prendre una mica com un partit de proves, per fer proves als jugadors, o realment l'Atlètic Club va fer un gran partit.
Aquell dia, aquella temporada, recordem que el Sabadell va acabar quart i es va classificar per la
Copa de Fires.
A la Copa de Fires i la famosa eliminatòria també davant el Bruges de Bèlgica.
Estem parlant també de començaments de temporada que potser encara no estaven els jugadors ben rodats.
Al final estem parlant també d'un futbolista que ha deixat empremta per un motiu en concret. És Sertucha ens va deixar el 2019, però ja els anys anteriors, durant dècades, fins i tot avui dia, Miquel se'l segueix anomenant quan algú es fa un trau al cap, no?
Sí, sí, pel fet de jugar amb el mocador al cap. Normalment quan un jugador es fa un trau li posen un benatge al front, sembla que estigui jugant com a l'estil Sertucha, com jugava aquest jugador.
Sí, que és cert que avui dia, amb allò de les grapes, amb allò dels productes que ja et pots posar al cap, hi ha pocs jugadors que vagin encara amb aquestes venes al cap quan hi ha un trau, però sempre que passa això, doncs, si més no, aquí ens referim a aquest estil Sertucha,
sí.
De jugar amb aquest embenat al cap. Ens deixem alguna coseta més,
sí,
Miquel?
Sí, bueno, de fet, jo tinc... El tema de portar un mocador al cap, antigament es feia per les pilotes, pel cordatge de les pilotes, sobretot quan remataven els jugadors de cap, es veu que quan plovia, que passava molt la pilota i el cordatge que portava, per no fer-se mal, però tinc entès que Sertucha portava el mocador per protegir-se les celles. Això, vaig parlar amb Rebote Martínez,
sí,
que és un sertuchista de tota la vida.
Sí, de fet, les seves caricatures, sí. Una de les més icòniques és la de Sertucha.
Exactament. I ell em va explicar que ell tenia entès que les portava per protegir-se les celles, que les tenia molt fràgils. I també una anècdota que m'agradaria explicar és l'última vegada que vam anar a jugar a Linares.
Sí.
Estàvem allà amb Javi Maiquez, estàvem en un bar prenent una cervesa i ens va apropar un senyor i ens va dir, ostres, ens va veure allà amb l'equipació del Sabadell. Ostres, el Sabadell, jo me'n recordo quan estava a primera divisió, ostres, havia uno que jugava con el pañuelo en la frente, li va, ostres, Sertucha, ese. Vull dir que era un jugador, a part de conegut, era conegut a tot arreu pel seu mocador blanc.
Doncs aquests jugadors que al final, amb el pas dels anys, s'acaben identificant al centre d'esport Sabadell. Avui, de fet, al sumari felicitàvem a Joan Capó, que és el dia del seu aniversari.
Un altre històric
més endavant, en el temps, però que també se'l vincula molt a través dels cromos, etc, amb el centre d'esport Sabadell, i el mocador fa que Sertucha s'identifiqui amb el centre d'esports.
Sí, sí.
Doncs Miquel Cirera, un plaer una setmana més, ens retrobem, hem d'acabar de negociar, perquè el dia 27 ara ho escoltàvem, és aquest Alzira Sabadell, ens enganxa en dia de secció, per tant ja veurem si la setmana que ve, l'altra, acabem de tancar la següent entrega. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem aquí a l'Hotel Suís de Waterpolo.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc 1/6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, estem de tornada, 20 minutets i seran les dues. Ho dèiem abans de la publi, engeguem aquest bloc poliesportiu parlant de waterpolo i l'amarga derrota d'ahir del Keio Natació Sabadell que l'ha deixat contra les cordes a Europa. 13-14, va caure als penals l'equip de Quim Colet contra el Savona en un partit on realment va tocar anar a remolc tota l'estona, especialment pel desencert en les superioritats durant la primera meitat. Només una transformada de 8 intents. Amb el 4-8, al tercer quart, el club va millorar en aquest apartat i un parcial de 0-3 en els últims 3 minuts va enviar el duel als penals. De fet, Costa Aberca va marcar l'11-11 faltant només 22 segons. També valien els dos punts per avançar els italians a la classificació, però ni així. El porter Gianmarco Nicosia va ser un autèntic malson aturant els 3 primers llançaments de la tanda. De fet, n'havia aturat 2 més anteriorment, un total de 5 de 7 penals va aturar Nicosia, però tot i això gairebé es va produir el miracle. Aquesta derrota, però, ha deixat el conjunt sabadellenc sense marge de maniobra, havent de guanyar dimarts que ve al Pireu o bé esperant un cop de mà del Primoratge a Itàlia per no quedar eliminat a la penúltima jornada i arribar amb vida al desenllaç. Ara l'Olympiacos, que va guanyar, per cert, 9-18 a Montenegro, i el Savona estan empatats a 8 punts i el club en té 6. Colet, el tècnic, lamenta que, tot i fer un 4-6 contra els italians, les relliscades dels grecs a casa podrien acabar passant factura un any més.
Avui no hem estat lo suficientment acertats com per emportar-nos els 3 punts, i ens n'emportem un i una derrota, aquesta és la veritat. En el còmput global dels dos partits, doncs, en sortim victoriosos. Nosaltres pensàvem abans de començar que justament amb aquest resultat, si fèiem aquests resultats positius amb el Savona, doncs l'Olympiacos, que és un dels favorits a guanyar aquesta Champions, doncs segurament faria la feina com la va fer el dia que nosaltres també els vam ajudar, però com van fer la feina el dia que van jugar contra nosaltres aquí, val? Però la realitat és que no l'ha fet.
Realment, cares molt llargues després del partit d'ahir, perquè la sensació és la mateixa que la de l'any passat, que quan es va escapar per un punt la classificació per la següent fase, havent perdut a casa els penals contra un altre italià com el Brescia, o l'anterior pel gol l'average davant el Juc. Ho expressava en aquesta entrevista el porter i capità Edu Lorrio, que va estar a punt de signar un altre miracle a la tanda de penals. Al costat d'un jugador, capità, porter, que avui gairebé ha tornat a ser l'heroi, però com se sol dir en castellà, remar para morir en la orilla. Edu Lorrio, què tal?
Pues así es, hemos remado todo el partido para poder conseguir estos penaltis, para poder conseguir este partido que era vital para nosotros y no ha podido ser. Parece que un poquito la historia se repite. El año pasado perdimos con Brescia en los penaltis aquí en casa, este año con Savona, hace dos años con Juk, con Golo Averás. Parece que se nos resiste un poquito. Todavía tenemos opciones, por supuesto. Iremos a Olympiacos con la máxima ambición, con ganas de poder sumar y poder seguir teniendo opciones de clasificarnos. Y nada, poco más que decir.
Ha estat un partit realment... No sé si dir estrany, que ha costat, en què l'equip no ha estat del tot bé, sobretot en les superioritats. L'equip ha fallat moltes superioritats avui, sobretot a la primera part, però que s'ha trobat amb aquest premi merescut al final perquè ha continuat creient i ha marcat aquest 11-11 faltant pocs segons. Però ha estat un partit molt, molt dur, no, Edu? Ha estat anar tota l'estona contracorrent.
L'has definido perfectamente, Pau. Creo que el partido ha sido... más difícil de lo que ya de por sí era por nuestra falta de cierto nombre de más, pero creo que la parte positiva de todo este partido es la actitud que ha tenido el equipo, sobre todo en los momentos difíciles, con tres goles abajo. La última parte, a falta de tres minutos, el equipo ha seguido manteniendo la calma, ha jugado como un equipo, ha creído y hemos obtenido el premio de los penaltis. Y bueno, pues el acierto de su portero en este caso, que ha parado hoy me parece que 5 penaltis, pues ha marcado la diferencia en este partido.
Fins i tot hi havia un moment a la tanda que perdíeu 2-0, havíeu fallat 3 penals i gairebé protagonitzeu una altra remuntada impossible.
Sí, yo personalmente siempre doy lo mejor de mí para intentar ayudar al equipo. Creo que la última parte... Bueno, he ayudado a mi equipo a poder estar en el partido, a no desligarse mucho en el marcador. El equipo ha hecho un esfuerzo tremendo y sí, en la tanda de penaltis pues ha fallado Damonte, luego Richo se la he parado yo. Faltaba un último penalti que marcaba si podíamos seguir la tanda y ganarla. No ha podido ser. Decepcionado, triste, pero orgulloso de mi equipo porque ha hecho un esfuerzo tremendo, ha remado y ha jugado sobre todo como un equipo, y eso es lo más importante.
Realment ara es veu negre. De fet, tenim aquí darrere el Costa també mirant a l'horitzó, assegut, trist, fotut. La classificació, Edu, és cert, ho deies tu abans, diu que és molt complicat. És cert que encara ho hagués fet més complicat perdre el temps reglamentari. Al final, com a consol, li heu guanyat l'average al Savona i esteu 3 punts per sota. Fins que això no sigui matemàtic, no es pot dir que esteu fora de la Champions.
Totalmente. Como te he dicho antes, para nosotros es una decepción no ganar el partido. Hoy estaremos tristes, decepcionados, y mañana nos levantaremos pensando que nuestras opciones pasan por puntuar en Olympiacos.
T'anava a dir això precisament per acabar, Edu, que al final és increïble el que està sent aquest grup D. Només l'Olympiacos ha guanyat a casa contra el Primorac i va ser la tanda de penals. La resta han estat victòries visitants. Per tant, un ja no sap què es pot esperar allà a Grècia. És cert que l'Olympiacos ha guanyat molt bé aquesta jornada allà a Cotor, però clar, és que veient com està el grup, pot passar de tot, no?
Sí, es un grupo pues muy bonito, muy interesante, en el que parece que hasta ahora puede pasar cualquier cosa en cada partido. Y por desgracia nos ha tocado la sorpresa para nosotros porque jugamos en casa y porque deseamos la victoria. Savona para mí es un equipazo, juega muy bien, sabe lo que juega, defiende muy bien, tiene las cosas muy claras y nos ha puesto las cosas tan difíciles que bueno, que nos ha costado la tanda de penaltis. Así que como te he dicho, nuestras opciones pasan por puntuar y ojalá pues Olympiacos no tenga su mejor día.
doncs a seguir, que encara hi ha vida. Mentre hi ha vida, hi ha esperança. Edu Lorrio, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Edu Lorrio, que estava especialment fotut després d'aquesta derrota als penals davant el Savona, que ha complicat la classificació. El somni d'estar entre els 8 millors equips d'Europa. Per la seva part, per cert, l'Astralpool femení va jugar ahir també i va sumar una nova victòria a la Lliga Iberdrola. En el partit avançat de la sisena jornada, les de David Palma van golejar a domicili al Catalunya per 6-20. A tot això, demà mateix disputen el duel endarrerit de la cinquena jornada davant el Real Canoe madrileny. Serà a 2:15 del migdia a Can Llong. I encara sense sortir de l'aigua, des de demà i fins diumenge se celebra a Madrid, a les instal·lacions de l'M86, el Campionat d'Espanya de Natació en Piscina Curta. Es tracta del primer gran campionat a nivell estatal després dels Jocs Olímpics de París i serveix d'avantsala del Mundial de Budapest, que tindrà lloc d'aquí a un mes, del 10 a 15 de desembre. De fet, un dels al·licients és que reparteixen bitllets per anar a Hongria. En clau, Club Natació Sabadell se'l va assegurar a la capital francesa, a París, el mallorquí Sergio de Celis, a l'hectòmetre, al 100 lliure, la seva prova predilecta, mentre que encara se l'ha de guanyar el tarragoní Carles Coll, que únicament va participar del relleu. Ho explica d'aquesta manera el tècnic José Antonio del Castillo Casti.
En un principi és el que ens van dir des de federació, però què passava? Que el Carles no té les mínimes de participació en prova individual. Llavors, el que no volíem trobar-nos és un altre cop anar a un mundial de curta, que ens trobéssim allà que només podés participar en les proves de relleus. Llavors vam decidir, juntament amb el seu entrenador, amb el Sergi López, no, dels Estats Units, que el millor era participar per fer aquestes marques, perquè els Estats Units no tenia la possibilitat de participació en proves de piscina curta, ja que o fan piscina de 50 o la competició d'hivern és més amb llardes, no?
El club s'ha presentat a Madrid amb 19 nedadors i amb la idea que Diego Mira i Àlex Castejón també aspirin a aconseguir la mínima A si es troben en les seves millors marques i també, tot s'ha de dir, amb un màxim de 2 nedadors espanyols per prova. Però també hi ha absències destacades. Per exemple, un altre dels Olímpics, a l'estiu, al costat de Celis i Coll, Ferran Julià, que és baixa per lesió.
El Ferran, que no participarà perquè arrossegàvem una lesió a l'espatlla des de la temporada passada, i estem fent ara com... Bueno, és el moment idoni per intentar recuperar-nos i valorar tot el tema de manera fisioteràpia i medicina, intentant evitar la possibilitat de quiròfan, que és una cosa que queda potser de cara a un any com a última possibilitat, no? Llavors estem amb ell amb aquest procés.
I després aquest campionat d'Espanya d'hivern és el primer també sense la retirada Marina García, que era la gran referent de l'equip femení. Casti admet que les que pugen són molt joves, encara trigaran un o dos anys a estar preparades i, per tant, encara no han trobat un relleu d'aquesta magnitud.
El buit de la Marina doncs, es notarà molt en un equip femení, amb el qual ella, doncs, una nedadora que a part de nedar les seves 3-4 proves individuals, de lluitar pels podis, de lluitar per guanyar en alguna prova, t'està portant amb uns relleus d'una qualitat important, no? I, bueno, doncs a més, doncs una trajectòria com la que ha tingut ella en tot aquest temps i els últims anys al club, doncs bueno, sí, és un buit important.
També hi tenim, per cert, a Madrid, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, amb els colors del Sant Andreu i buscant la mínima, en el seu cas també pel Mundial de Budapest. Demà, a 9:15, primeres sèries d'aquest estatal de piscina curta, on hi prenen part un total de 718 nedadors, 390 homes i 328 dones de 138 clubs diferents.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més natació Sabadell, en aquest cas de tenis taula i del nou líder de la divisió d'honor masculina. Edu Gutés, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Pau.
I de nou, un cop més, ho hem de dir, amb el permís momentani d'un hospitalet que continua amb un partit pendent de disputar-se.
Doncs sí, jornada impecable un cop més pel club, que es va imposar amb molta contundència 0-6 davant el tenis taula que venia d'una gran dinàmica. Un duel que aparentment havia de ser disputat i complicat pels d'Àlex Bocanegra, tractant-se d'un tercer contra segon classificat. Un dels jugadors del club, el Xavi Casadevall, apunta una de les claus d'haver guanyat amb tanta solvència.
Vam jugar molt bé els tres, però també s'ha de dir que ells del primer equip només van portar un jugador. Llavors els altres dos pensaven que ens portarien el seu millor jugador, però no ens el van portar, llavors només van portar el seu tercer jugador i llavors, clar, van portar dos del segon equip i nosaltres vam venir l'Héctor, el Mica i jo, que al final som del primer equip. Llavors, doncs, al final va sortir bé, però bueno, que era el que tocava, jo crec.
I ara sí, més que mai, la tripleta formada per Xavi Casadevall, Mica O'Connor i Héctor Saavedra, a més de Luca Chidaschelli, es marca clarament l'objectiu de mantenir la primera posició per ascendir a Superdivisió. Amb una única derrota, en l'estrena de Lliga, el Natació Sabadell encadena 5 victòries seguides amb resultats únicament de 5-1 o 6-0. El mateix Casadevall recorda la desfeta de la primera jornada, que va ser un accident degut a l'absència dels titulars del club.
Bueno, de fet, l'objectiu és quedar primers, o sigui, el tema és que és el que va passar la primera jornada, que vam tenir molt mala sort perquè al final ens va tocar la primera jornada l'equip més fort de tota la Lliga i nosaltres vam tenir la mala sort de que l'Héctor no podia jugar i de que el Lucas va lesionar. Llavors vam haver de jugar amb un noi del segon equip que també que juga molt bé, però clar, vam tenir la mala sort que va ser el millor equip de la Lliga. Llavors, bueno, ara s'està veient que al final tots els partits que hem guanyat han sigut 5-1 i 6-0. I vam tenir aquesta mala sort al primer partit de Lliga.
Doncs aquesta primera jornada de Lliga davant l'Hospitalet sembla ara mateix una cosa de dos entre els nedadors i el conjunt riberenc. A tot això, Edu, pròxima jornada del club per buscar la sisena victòria consecutiva.
Doncs sí, el proper dissabte serà el partit del club que buscarà la sisena consecutiva a Can Llong a les 5 de la tarda amb el Vic, que se situa a mitja taula amb 2 victòries i 4 derrotes.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
A tu, Pau.
Tram final de programa, 6 minuts i seran les 2. Parlem ara de vòlei. Ha estat una jornada de sensacions ben oposades pel que fa al Natació Sabadell. Derrota de les noies d'entrada a Primera Nacional per 1-3 davant l'Espanyol. Les de Xavi Perales van començar guanyant el primer set en un partit molt disputat, però el conjunt nedador es va veure superat després de la remuntada del conjunt Perico. El tècnic Perales destaca la intensitat i la igualtat d'un partit que se'n va anar al quart set.
Es un partido que tuvo, la verdad, mucha intensidad. Nosotros, el primer set, creo que aprovechamos muy bien la igualdad que hubo en cuanto a lo que es una rotación de un lado y una rotación, y la rotación del otro lado. Lo supimos aprovechar muy bien. Pero bueno, estamos sufriendo un poquitito en algunos aspectos de juego de campo y eso lo estamos trasladando a quizás no tener la soltura suficiente para trabajar mejor en la red. Así que sí, un partido igualado, lástima. En los detalles estamos ahí, es el punto que tenemos que mejorar.
Amb aquesta derrota, l'Espanyol deixa el club encara en cinquena posició a la vista d'un gran enfrontament amb el segon classificat, el Vallbona. Tot i així, el mateix Perales confia a donar molta guerra.
Durísimo, va a ser durísimo. Y aparte en casa de ellos, pero bueno, este es un equipo que se rehace semana a semana, entrenamiento a entrenamiento, tiene y genera mucha ilusión y es muy, muy, muy peleón. Así que bueno, iremos a dar todo en el campo de Balbona.
Aquest partit serà diumenge a les 5 de la tarda. Pel que fa al sènior masculí de Superliga 2, victòria còmoda, contundent, 3-0 dels d'Adrià Jiménez davant el Cué, davant l'Ibiza. Tot i que els eivissencs van fer uns dos últims sets més ajustats, la superioritat dels nedadors es va acabar reflectint en el marcador amb un Adrià Rejón que està de dolça, amb un total de 16 punts anotats. El tècnic Jiménez es mostra satisfet, havent pujat també 9 jugadors del cadet.
Era un partit que sabíem que en principi ho teníem o havíem de tenir més dominat. Això ens ha permès també tenir més canvis, hem pogut jugar tot. També hem incorporat avui al partit un cadet, que és l'Àlex Portato, que ha sortit també al segon i al tercer set i ha aconseguit també puntuar. O sigui que en aquest cas la veritat és molt bé.
El club es manté segon del seu grup i afronta també un repte il·lusionant, com és el de classificar-se per la Copa Príncipe, per la qual hi van els dos primers. El tècnic nedador està convençut de les opcions de mantenir aquesta plaça que els portaria a disputar un nou títol.
Ens hem de demostrar nosaltres que realment tenim equip per estar allà. Jo considero ara mateix que tenim sempre opcions, perquè estan demostrant que tenim una tendència ara positiva. L'únic que ens queda treballar ara de cara a la resta d'equips que també aspiren a aquesta Copa Príncipe, que hem de guanyar sí o sí. Hi ha equips que han fitxat, hi ha equips que tenen en la mateixa plantilla igual amb gent jove, però bueno, no ens queda un altre ara mateix que seguir treballant i a veure si aconseguim aquest objectiu.
Doncs tornant a la Lliga, dissabte a les 5 de la tarda el conjunt sabadellenc visita la pista del Castellón, que és equip de zona baixa i, per tant, buscant mantenir la segona posició a Superliga 2 o fins i tot posar-se líder en cas de derrota del Barça. Un parell de punts abans d'acabar d'entrada en bàsquet, una de freda i una de calenta. Aquest passat cap de setmana, la Supercopa derrota per 30 punts de diferència, 89 a 59, del Club Natació Sabadell a la pista de Maristes Ademar. Encara que sembli mentida, els de Pol Velázquez guanyaven de 2 a la mitja part, però es van desfer absolutament en els últims 20 minuts amb un parcial de 56 a 24. A la classificació són antepenúltims amb només dues victòries i cinc derrotes a les portes de rebre dissabte 6:15 a les Naus al Lloret, que és segon amb un balanç a la inversa, 5-2, però que ve de perdre aquests dos partits de forma consecutiva. La bona notícia la va protagonitzar en canvi el Sant Nicolau, que torna a ser líder del seu grup de Copa Catalunya, tot i que ha empatat amb el Minguella, l'Artés i el Vic. Els de Jonathan Ramírez també visitaven Badalona aquest passat cap de setmana i es van endur la victòria de la pista del Llefià 62 a 72. El següent compromís, dissabte a 8:15, al Màgic Lau contra el Masnou, que ve just per darrere d'aquest pòquer d'equips amb 5 victòries i 2 derrotes. I en hoquei, triple desfeta dels sèniors del Club Esportiu Hoquei Sabadell. El femení de segona catalana va caure 1-6 a casa davant la Garriga, que encara no havia guanyat, mentre que els masculins de tercera, l'A va perdre 9-1 a Manlleu contra un dels principals candidats a l'ascens, i el B ho va fer a casa per 2-7 en el derbi davant el Castellà. Doncs encara tenim uns segons per repassar el menú de demà a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc al capdavant. Coneixerem la història del segon entrenador del Mallorca B, Marc Sánchez, amb vincles amb el Centre d'Esport Sabadell. També, atenció, la prèvia del primer derbi de la temporada a la segona B de futsal entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Marxem. Us enviem una forta salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ara, al Notícies Migdia, amb tota la tropa d'informatius, nosaltres ens hi tornem a posar demà, a partir de la 1. Ho insistim amb el Sergi Parc al capdavant. Que passeu un bon dimecres. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.